Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. Raúl Baena parlarà avui per primer cop com a futbolista arlequinat. L'ex de l'Espanyol, el Rayo o el Granada, entre d'altres, ja s'ha entrenat 2 dies a les ordres de Miqui Lladó i a 2 dies vista del Sabadell Numancia d'aquest dissabte. D'aquí a mitja hora escoltarem en directe la seva presentació com a nou jugador del centre d'esports. El futbol compartirà protagonisme, entre altres coses, amb el waterpolo avui aquí. Ja avisàvem ahir del potencial del Novi Beograd, el subcampió de la Champions masculina, que ahir va haver de suar de valent per batre per 2 gols de diferència a l'equip de Quim Colet. Però és que ara és el torn de les noies. Demà passat també juguen, reben la Roma, i avui, a hores d'ara, tenen Media Day, un dia obert als mitjans a Can Llong. És dijous, 9 de febrer, i a l'Hotel Suís d'avui anirem voltant des de la Finetwork Aquatics fins al concessionari Auser Sabadell, on es presenta en societat Raúl Baena, passant també per Sòria per saber l'última hora del Numancia.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui a les vies de sol, a Rocío García. Comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
I avui també arrenca la Copa d'Espanya de futbol sala masculí. Ho fa a Granada, amb el Barcelona alçant el taló a les 7 contra el Valdepeñas. Recuperant a Mateus, però amb les baixes de Ferrao i de Diego. Després, a 2-10, Antequera Inter, demà Cartagena El Pozo i Mallorca Palma Jaén. El Real Madrid jugarà la final del Mundial de Clubs de Futbol Masculí. S'hi va classificar ahir, segurament amb més patiments del que diu l'1-4 final contra l'Al Ahly d'Egipte. El rival a la final serà l'Al Hilal Saudita. I ha mort als 63 anys Marcos Alonso després de lluitar contra una llarga malaltia. L'exjugador del Barcelona, el Racing o l'Atlético, entre d'altres, era el pare de l'actual futbolista blaugrana amb el mateix nom, Marcos Alonso. En pau descansi, aquí a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
A la primera part tindrem waterpolo amb la Judit Forca i el Pau Vitori a Can Llong, la derrota d'ahir del masculí amb el Novi Beograd, les eleccions a la Federació Catalana de Futbol, futbol juvenil, també el derbi de segona catalana, i després l'última hora del centre d'esports amb la roda de premsa de presentació de Raúl Baena, prevista per 2:15, i també l'última hora de l'actualitat del Numancia.
L'actualitat de la primera ref.
Rafa Mainez publica una carta dels 18 clubs rebels, podríem dir, adreçada a la federació dient que no els sembla viable la imposició de models de control econòmic de la primera federació, que consideren que coarten la seva llibertat, i també demanen una nova reunió per parlar amb la federació i buscar una entesa entre les dues parts. Insisteixo, el company de Ràdio Marca, Rafa Mainez, publica tota la carta sencera a Twitter.
De quin partit no estarem pendents?
Del Neasalamis contra la Nortosis, Lliga de Xipre, partit que arrenca avui a les 6.
I a les xarxes socials.
Juvenal Etxogó, excapità i exsegon entrenador del Sabadell, a Gol, al canal de televisió, sobre el germà de Leo Messi criticant Joan Laporta.
Para mí es mucho más grave que Matías Messi diga esto. Es decir, pongamos que Messi piensa todo lo que su hermano ha dicho y que este chico habla por boca de su hermano. Pues me parece mucho más grave que su hermano, siendo el hermano de Messi, dejes a tu hermano, que es el con el culo al aire de esta manera, más que Messi piense lo que pueda pensar, porque Messi, al fin y al cabo, si piensa lo que dice su hermano, tendrá sus motivos. Pero lo que parece grave de verdad es que un hermano de Messi, que no pinta nada en esta historia, que es un tío que come en los mejores restaurantes, que viaja en business a donde quiere, que viste tal, que no le falta
es que
nada...
Em sap greu tallar Juvenal, amb la rajadeta que va fer del germà de Leo Messi. Ho podeu trobar també a les xarxes socials del canal Gol. De l'altra banda, també el Comitè Olímpic Espanyol rectificant a un tuit del mateix Ens, en el que parlava del bronze de la sabadellenca Caral Castellet a Beijing 2022 en comptes del que realment va ser la medalla de plata.
Hotel Suís.
Vuit minuts. minutets per sobre la una. Anem cap a Canllong. Avui dia de waterpolo i de futbol, avui dia de presentació, igual que vam fer la setmana passada amb l'ordre invers del que és habitual, la roda de premsa de Raúl Baena, igual que la de Cristian Herrera i Hortolà ara fa 7 dies. Començarà a 2:15. Per tant, deixem la carpeta Centre d'Esport Sabadell aquí, amb tota la informació preparada, però per d'aquí a uns minutets comencem pel waterpolo i comencem per un acte que s'està duent a terme a hores d'ara, al Media Day, el dia obert als mitjans de comunicació a l'entrenament de l'equip de David Palma, de l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo femení, que demà passat rep el 6 Roma Pallanuoto, l'equip italià, a l'anada dels quarts de final de la Champions, de la màxima competició, el que abans s'anomenava la Eurolliga de waterpolo femení. Bona sera, ragazzo, Pau Vituri, com estàs?
Què tal, Adri? Com anem? Bon dia.
Tot bé, bon per
giorno.
Aquí? Bon giorno, per
sí,
la matina.
Sí, sí. Mira, el timing millor impossible, eh? Perquè ha estat just fa 20 segons acabar l'última fotografia grupal i, per tant, estem ja amb protagonistes, si et sembla.
Doncs tot teu.
Doncs mira, avui hem triat una waterpolista que, a més, en les últimes hores, els últims dies, ha estat nominada com a possible millor waterpolista del 2022 a Europa, per la LEN. Judit Forca, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, molt contenta.
Com t'has agafat d'entrada aquesta nominació?
Bé, no m'ho esperava i quan ho vaig veure, pues això, molt contenta i molt agraïda i amb moltíssimes ganes ja que arribi dissabte.
Perquè a més, si t'hi pares a pensar, el teu 2022, déu-n'hi-do, no? Subcampiona d'Europa amb el club, a més vau guanyar la Lliga, evidentment, però és que a més campiona d'Europa amb la selecció, cinquenes al Mundial perquè es va creuar per allà als Estats Units, campiones de la Lliga Mundial, el currículum d'aquest 2022 deixa l'anar, eh?
Sí, sí, la veritat és que aquest 2022 no hem parat i ha sigut un any una mica així... Però la veritat que molt contenta, al final amb 27 anys i poder jugar tots aquests títols, molt agraïda, la veritat, sí, sí.
Em sembla una mica, per les teves paraules, això de les distincions individuals, a tu t'és una mica igual, no?
Sí, bueno, m'agrada aquesta distinció, però al final és un equip i totes volem guanyar la Champions, la Lliga i tots aquests títols.
Va, anem a centrar-nos en aquesta anada dels quarts de final de la Champions, aquest dissabte, aquí a la 1, al Finet Work Aquàtics. Com esteu, així d'entrada? Com arribeu al partit contra la Roma?
Pues amb moltíssimes ganes, la veritat, estem entrenant molt dur, portem molts mesos ja entrenat per a aquesta competició i res, amb moltíssimes ganes de jugar aquí a casa.
T'he de preguntar per també l'última hora de l'equip. De fet, ara aquí la veiem fer una entrevista amb el company Manel Camps del diari de Sabadell. Ja avanço que demà la podrem escoltar també aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, la Magui Stephens. Com l'heu rebut, a la Magui? Com la veus?
Pues la veritat que molt bé, fa una setmana que està aquí i la veritat que té moltes ganes de jugar aquí al Sabadell i està molt contenta i al final és un fitxatge que ens va molt bé, que és una jugadora com la Magui estigui ara per nosaltres aquí a la Champions.
I com l'has vist també físicament, a nivell de joc, la veus ja preparada per jugar totes al 100%?
Sí, sí, tant, estem totes al 100% i ella també, i això és el que et dic, que té moltes ganes i ha vingut en forma per poder jugar-ho tot.
Sí que és cert, Judit, que veient una mica la plantilla, veient que aquest estiu també han tornat la Bea Ortiz, la Paula Leitón, és cert que hi ha l'Helena Ruiz, però vaja, que també amb aquesta incorporació de la Magui, l'equip recorda bastant aquell que va aixecar aquí la Copa d'Europa aquí a casa, a l'altra piscina, la del costat, la de 50 metres, no? Però la base de l'equip és molt àmplia respecte a aquell, no?
Sí, la veritat és que som quasi les mateixes jugadores i el que et dic... que nosaltres estem aquí entrenant molt dur per guanyar la Champions i amb moltíssimes ganes i ojalà arribi a la Final Four i ojalà que es pugui jugar aquí a la mateixa piscina.
Per anar acabant, Judit, la Roma què? Com la veieu?
És un equip, bueno, són italianes, els equips italians són molt bravos, com diuen elles, són molt, molt intenses, molt guerreres i no es donen per perdudes mai, o sigui que serà un partit intens fins al final i bueno, tindrem que sortir amb el mateix ritme que elles, que serà un ritme molt alt.
Ja no només es tracta de guanyar el partit, no? Suposo que la mentalitat de l'equip és intentar la màxima renda possible perquè jugar a la tornada a Itàlia és un hàndicap.
Clar, anar allà i anar amb un partit igualat o per sota és molt difícil, però bueno, intentarem aquí jugar molt bé, com nosaltres sabem, i intentar guanyar, i si ens podem emportar alguns gols de renta, millor.
L'última, Judit, no sé si tu ets de mirar molt la resta d'eliminatòries o no. L'altre dia parlàvem amb el David Palma, amb l'entrenador, que ens deia: som un dels tres millors equips d'Europa, els altres dos s'enfronten entre ells, Mataró, Olympiacos. Tu creus, també tindreu un ull posat en aquesta eliminatòria, t'és igual qui passi, creus també que és una de les eliminatòries més atractives, aquest Mataró, Olympiacos, o què?
A mi, personalment, m'és igual. Al final, per guanyar una Champions és que va guanyar tots els equips i bueno, que es decideixi allà, el primer partit és allà a Olympiacos i bueno, que guanyi el millor. Però la veritat és que m'és bastant igual, perquè al final vull jugar amb tots. O sigui, m'és igual, vull guanyar a tots els equips per guanyar la Champions, o sigui que m'és igual.
Doncs amb aquesta competitivitat i aquest somriure d'orella a orella, que se li dibuixa la Judit Forca, insistim, nominada com a possible millor waterpolista del 2022 a Europa. Judit, que hi hagi sort en aquesta votació i que hi hagi sort també aquest dissabte, sobretot per intentar doncs, posar la primera pedra de cara a tornar a la Final Four.
Moltíssimes gràcies.
Adri, les paraules de la Judit Forca.
Doncs, Pau Vituri, et deixo per aquí, que tens feina amb el Roger Benet també fent les fotografies. Ben atent per això, si pots recuperar després el programa, que l'escoltaràs fent de doblador avui del Bielorrus Costa Averka. Demà amb Magui Stephens. Pau, cuida't molt.
Una abraçada.
Primer, el que els vaig demanar abans de començar la competició és que intentar a tots els partits ser competitius. Val? Això ho estem logrant, aquesta és la veritat. Vull dir, si no ets competitiu amb aquest equip, t'atropella, vull dir, et xafa. Per tant, això és el màxim que d'alguna manera els hi podia dir. Vale? Aleshores, doncs, bueno, a partir d'aquí, ja et dic, satisfet i bé, i seguir, no ens queda un altre.
Més waterpolo, seguir, deia el Quim Colet. Ara, un cop més, l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo masculí va tractar de tu a tu un rival dels grans d'Europa i va ser el Novi Beograd, el subcampió de l'última Champions i candidat al títol d'enguany. D'entrada, l'equip de qui sentia mare va passar de l'1-3 en contra al 4-3 a favor, va estar en tot moment igualat al partit i en el tram final va arribar a situar-se a un 6-7, però malauradament l'equip serbi va tornar a posar terra de pel mig amb el definitiu 6-8 just després. Al final, el regust agredolç que ja tenen a la boca des de fa uns quants partits, i és que, com diu Colet, si no sumes, el partit cou igual per molt que sigui ajustat.
Les derrotes mai són... sempre són no agredolces, vull dir, sempre són agres. Aquesta és la realitat, perquè competim va intentar, evidentment, per guanyar. Una altra cosa és que hem de tocar de peus a terra i aleshores, clar, això és el subcampió de, subcampió de la Final Eight de l'any passat, que la va perdre per penals amb el Reco, i ja sabem amb el Reco a la Supercopa d'Europa doncs, el nivell que va donar. O sigui, estem parlant d'un nivell excel·lent.
Amb el permís de Dolorio una vegada més sota pals, el més encertat ahir, sobretot en faceta ofensiva, va ser Costa Averka, l'autor de 3 gols. El bielorrus exemplifica molt bé aquest punt de frustració que dèiem d'un Estalpul que enguany està tenint contra les cordes a molts equips teòricament superiors, però cada moment, amb l'excepció de la victòria en partit de Lliga a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, a l'hora de la veritat aquest tipus de duels se li escapen per poc.
We are tired to say it, good game, we're so close, it's good opponent. I think we in the beginning...
Estem cansats de dir bon partit, estem a prop, és un bon rival. Al principi sabíem que érem un bon equip. Després de l'any passat vam entendre que podem jugar contra qualsevol i ho hem demostrat en cada partit de la Champions League. També a la Copa del Rei, jugant contra el Barceloneta i perdent els penals. No volem dir que estem a prop i que som un bon equip. Volem guanyar aquests partits.
We are so close, we are a good team. We want to win that game.
Amb la victòria del Juk Dubrovnik ahir a la piscina de l'Spandau a Berlín, el Sabadell creua l'Equador de la primera fase a 7 punts de distància de la final a 8. S'ha obert ja aquesta primera escletxa gran amb l'Estalpul seguint amb 4 punts i penúltim classificat. Malgrat aquest forat, Costa Averka està convençut de dues coses. Primer, que pot ser un objectiu factible arribar-hi a aquesta Final Eight, i segon, que tothom en aquesta lligueta ho pot fer.
We try to go for the Final Eight, it's for sure. It's just...
Intentarem anar per la Final Eight, això segur. Hem acabat la primera volta amb una victòria, però el nostre grup crec que qualsevol pot jugar a la Final Eight. El Marsella va jugar-la l'any passat i ara és el vuitè. Intentarem donar el màxim i per suposat que cada dia vindrem aquí a la piscina amb la mentalitat de jugar a la Final 8.
Every day we come here in the pool with the things so we want to play Final 8.
I acabem amb una més de Quim Colet, de l'entrenador, aquest cop sense el doblatge, evidentment, del Roger Benet, fent referència a les paraules del seu homòleg a la banqueta del Novi Beograd, el serbi Živko Gojić, que destacava, que elogiava el paper del Sabadell en aquest partit, tot i venir ells d'una mala dinàmica, l'han aconseguit trencar contra un equip que els va fer suar de valent ahir, el Natació Sabadell, i vinculat a això també, valorant la primera volta que han signat els seus jugadors, perquè deia Gojić que no acabava d'entendre per què portava tan pocs punts al Sabadell amb el bon rendiment que estava tenint. Segurament, potser traient el partit de Dubrovnik a Croàcia, la resta de marcadors, el cert és que han estat ajustats, però el balanç de 4 punts no satisfà gens a l'Astralpool i la prova és el seu entrenador, considerant un botí massa pobre el registre obtingut fins ara.
Com a mínim, jo crec que haguéssim tingut que guanyar dos partits més. El que vam empatar haguéssim tingut que guanyar i amb l'OSC, per exemple, també haguéssim tingut que guanyar. Aquests tres partits, més el que vam guanyar amb Marsella, realment l'equip va estar i va poder jugar per guanyar-los. I en canvi, de 6 punts possibles, n'hem tret un. No? Aquest és l'únic... però que li posaria, diguéssim, a la primera volta. El resta no puc demanar més, la veritat.
La segona volta arrencarà amb una visita al mateix Novi Beograd a Sèrbia divendres de la setmana que ve. 4 minuts i mig per sobre d'un quart de dues. Hem parlat de waterpolo, d'ara fins al final, futbol.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
I comencem per una cita dilluns que ve amb les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. El sabadellenc Joan Soteras va guanyar aquests últims comicis a la federació el passat mes de maig amb 396 vots. El va seguir Àlex Talavera amb 370, Juanjo Isern tercer amb 238 i Pep Palacios quart amb només 23 vots. El 85% del cens va acudir aquell dia a les urnes. El Tribunal Català de l'Esport va ordenar repetir aquestes eleccions anul·lant 175 vots i els clubs tornen a estar cridats a les urnes aquesta mateixa setmana vinent, el dilluns. De la cursa ha caigut el segon en els anteriors comicis, Àlex Talavera, després que bona part dels seus delegats territorials s'hagin unit a la candidatura encapçalada per Isern. En la prèvia de la repetició de les eleccions, aquí a Ràdio Sabadell, escoltem de moment dos dels tres candidats que s'hi presenten responent a les mateixes preguntes. En el cas de Pep Palacios, l'escoltarem aquesta tarda. Per disponibilitat del candidat no ho podrem fer avui a l'Hotel Suís, però sí a radiosabadell.fm de cara al vespre. Segurament serà un cara a cara, si es confirmen els pronòstics, entre Isern i el sabadellenc Joan Soteras, un cara a cara que han tingut també aquí a Ràdio Sabadell. Insisteixo, 4 preguntes, les mateixes, pels dos candidats, i aquestes són les respostes.
Quina opinió teniu sobre tot el que ha passat en els darrers mesos i la repetició d'aquests comicis?
Ha sigut una mica sorpresiu perquè...
Joan Soteras.
Jo crec que era un tema que va anar a parar al Tribunal Català de l'Esport, que va haver-hi una impugnació després de les eleccions, cosa que jo, evidentment, no hauria fet. Jo, si perdo el càrrec, me'n vaig a casa. Van fer la impugnació i, al final, el Tribunal Català de l'Esport ha fet la resolució de que es tenen que repetir les eleccions. Vale, pues, molt bé, pues la repetirem el dia 13, es va constituir la Junta Electoral i va decidir que el dia 13 de febrer es farien les noves eleccions. Repetició de les primeres, i per tant, doncs, bueno, dilluns que ve anirem a votar, i evidentment doncs, no dubteu que tornaré a guanyar, i es farà justícia.
La veritat és que sóc una persona, per una banda, super optimista.
Juanjo Isern.
Perquè el fet que s'hagi pogut demostrar la corrupció del senyor Soteras amb l'anterior procés electoral, per nosaltres ha sigut un gran èxit perquè érem conscients, i tothom és conscient, de la greu manipulació que la candidatura del senyor Soteras, encapçalada pel senyor Calle, van realitzar en els comicis del 22 de maig, i això, el que es pugui repetir, és donar justícia a el que els clubs necessiten, que és votar a la candidatura que ells vulguin que guanyi i no a la que el senyor Soteras vulgui manipular perquè guanyi ell. i la realment una part negativa, i la part negativa és l'espectacle dantès que s'està veient aquests dies amb aquestes permanents difamacions, insults, manipulacions, etcètera, etcètera, que en definitiva està deixant el futbol català en el moment més horrible de la seva història.
Com pot afectar que Talavera no s'hi presenti aquest cop?
No ha sigut pas culpa meva. Això, jo estava encantat amb els tres candidatures que es presentessin. Ells intentaven arribar a un acord, els dos, per anar contra mi, dues candidatures juntes, no es van posar d'acord, però és que no n'hi va haver prou amb això, doncs, que bueno, al final va resultar que van haver-hi 10 trànsfugues que se'n van anar d'una candidatura a l'altra, i això ha privat que el senyor Talavera es pugui presentar. Jo crec que això és molt lamentable, i això demostra quin tipus i quina calanya de gent són aquesta gent de la candidatura del senyor Conquiser. Això demostra quin tipus de gent són. Són gent doncs, que no tenen cap tipus d'escrúpol i, per tant, doncs, bueno, estarem al tanto que no ens en juguin un altre.
Jo el que li hagi passat al senyor Talavera és un problema del senyor Talavera i la seva candidatura. Jo entenc que en aquests moments els presidents i presidentes de Catalunya aniran a votar amb dues propostes molt concretes. Una, si volen votar a la persona amb més casos de corrupció de la història de la Federació Catalana i amb un director general adjunt, amb més casos denunciats d'administració deslleial i de corrupció de la Federació Catalana, i una altra, que és la del senyor Isern, que és la candidatura de la democràcia, de la transparència, i la que l'únic que volem és parlar de futbol i estar pel futbol.
Serveixen de referència els resultats de les anteriors eleccions?
Jo crec que ara això ha canviat, o l'escenari és diferent. Només som dos... No, serem tres, perquè el senyor Palacios també es presenta. Vol dir que serem tres, però no va tenir massa incidència. Però bueno, l'escenari segur que és diferent, doncs perquè les tres forces més votades i les més fortes només en quedem dues. Per tant, doncs, bueno, és diferent l'escenari. Jo espero que em favoreixi i, per tant, doncs, bueno, que els clubs són prou intel·ligents a Catalunya, doncs, per saber qui ha de venir a la Federació Catalana de Futbol regir durant 4 anys els destins del futbol català.
Podrien servir de referència si s'ho hagués intentat facilitar el procés de votació dels clubs de Catalunya. Però des del moment que la Junta Electoral, manipulada pel senyor Calle, han posat les dates de les eleccions en un dia laborable i escurçant fins i tot l'horari de l'anterior vegada, doncs posa moltes dificultats perquè molts clubs puguin anar a votar. I això, doncs, evidentment, suposo que només beneficia a la candidatura del senyor Soteras.
Quin missatge envieu als clubs?
Que nosaltres seguirem treballant pel futbol català. Tot el que vam prometre amb l'última campanya electoral de fa 8 o 9 mesos, que no s'està fent campanya electoral, doncs perquè ja s'està fent fa 8 o 9 mesos, amb aquelles promeses que es van fer, nosaltres les hem posat en pràctica, hem començat ja amb el nou pla de competició a treballar-lo. Tot el que es va plasmar en el programa s'està treballant ja, hem començat a treballar-ho, el que passa que ara ha tingut aquesta frenada de cop i, bueno, esperarem que això surti bé, que tot surti i vagi pels causes normals, que tornem a sortir nosaltres i a partir d'aquí seguirem treballant molt futbol català amb el nou pla de competició i amb tot el programa que vam dissenyar i de les eleccions que va ser el 22 de maig del 22.
La candidatura del senyor Isern és una candidatura que ha aglutinat a totes les persones que estan interessades en una federació transparent, en benefici dels clubs i, sobretot, en protecció dels presidents i presidentes dels clubs de Catalunya. Una candidatura feta altruistament perquè no pensem cobrar ni un sol euro en el moment que ens fem càrrec del comandament de la Federació Catalana, pensat per reduir costos, pensat per eliminar aquests gravíssims processos judicials que estan patint els dirigents actuals, i que és jo crec que és la millor manera que el futbol torni a recuperar la il·lusió, torni a recuperar la transparència i puguem tenir una federació al servei dels clubs i no uns clubs al servei d'unes persones que només s'aprofiten personalment d'aquests diners.
Hotel Suís.
Déu-n'hi-do, el creuament de retrets en la prèvia d'aquests comicis. Dilluns a la nit coneixerem qui és el nou president de la Federació Catalana de Futbol, si és que n'hi ha de nou, o si continua en el càrrec el sabadellenc Joan Soteras. Més futbol, aquest cap de setmana tenim l'últim derbi sabadellenc de la primera fase de segona catalana. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Seran Sabadell Nord i Tibidabo, els protagonistes a Can Uriac d'aquest duel local, al subgrup 4B, i per un serà l'última oportunitat de guanyar un derbi, per altres tot el contrari, d'endur-se'ls tots.
Sí, en un costat hi tenim qui actuarà figura d'anfitrió, el Sabadell Nord, que va perdre el partit de la primera volta a Torre Romeu, i també els dos enfrontaments contra el Can Rull. Per tant, 0-3 pels de la zona nord, i veurem què passa diumenge. I com arriba el Sabadell Nord aquesta jornada? Doncs és setè del subgrup, amb sensacions, això sí, Adri, increixendo, perquè tot i perdre l'última jornada, ho va fer per 3-2 al camp del líder, el San Juan Atlético de Montcada, i d'un penal polèmic en el descompte. Sigui com sigui, el tècnic David Campuzano té la confiança d'arribar més preparats que mai a aquest derbi.
Los derbis no nos han salido bien, no hemos competido en ninguno de ellos. Bueno, en Can Rull sí, en casa, pero los otros, ni Tibidabo fuera ni Can Rull fuera, lo competimos. Pero la verdad es que las sensaciones son diferentes. Veo al equipo, ahora lo veo bastante mejor y lo veo preparado para ganar el partido.
I per contra, el Tibidabo és el rei dels derbis. Ha guanyat els 3, el de la primera volta contra el Sabadell Nord i els dos contra el Can Rull, i també arriba a la cita de diumenge amb confiança, o com a mínim amb la confiança recuperada, perquè després de dues derrotes seguides va golejar 5-1 a l'última jornada un equip de la zona baixa com és l'Olímpic Can Fatjó. Toni Salles, el tècnic, és dels que no li obsessiona gaire el fet de poder sortir triomfadors en tots els derbis, però sí que li faria una mínima il·lusió.
A mí personalmente me parece algo anecdótico, sinceramente, porque todos los partidos son importantes y le doy la misma importancia a todos, pero bueno, podría ser bonito hacer pleno, la verdad que estaría muy bien, no te voy a decir que no.
Ara sí, no et diré jo tampoc que no, Toni Sallés. Tot això pel que fa a la rivalitat dels equips sabadellencs de la Lliga, però més enllà de la fita de poder endur-se el derbi, hi ha molt en joc realment, Parc, perquè estem en el tram final d'aquesta primera fase i tot podríem dir que està per decidir.
Sí, sobretot el Tibidabo, recordem, els tres primers del subgrup es classifiquen pel grup de l'ascens i això voldria dir que ja com a mínim t'assegures la permanència. Els dos primers seran el San Juan i el Club Deportivo Moncada, això ja està pràcticament fet, i la lluita és per la tercera i última plaça d'aquest grup d'ascens. Aquí ve el tema més enrevessat, Adri. Ara mateix el tercer lloc és pel Ripollet amb 23 punts, quart el Can Rull 21 i cinquè el Tibidabo amb 25, és a dir, que en té més, però això passa perquè els de Torre Romeu han jugat 3 partits més que els rivals directes i per coeficient van per darrere. Després, quan tothom es posi el dia, ja s'ordenarà bé la classificació. De fet, és que els de Toni Sallés només els queda jugar 2 partits, el derbi i després més endavant contra el líder San Juan. I el tècnic s'ho pren amb aquesta filosofia.
Nosotros tenemos que hacer nuestra faena, que es sacar los 6 puntos y luego a partir de ahí pues ver al vecino, pero va a ser difícil, claro, no depende ya de nosotros, que eso si dependía de nosotros pues te lo diría diferente, ¿no? Pero bueno, ya lo que te acabo de decir, creo que estamos en una situación que a más de uno le gustaría estar, somos un equipo, diría que si no el que más de más humilde de la categoría y hostia, estar ahí peleando o mirando si nos podemos meter entre los 3 primeros me parece algo súper bonito y estoy súper orgulloso del equipo.
Això pel que fa al Tibidabo, però pel que fa al Sabadell Nord tot fa indicar que anirà al grup de permanència, però els punts s'arrosseguen i per tant aquí la consigna és sumar el màxim de punts possibles per després tenir un bon coixí en aquesta segona fase. Els de Campo els queda jugar al derbi i dues jornades més i el tècnic té clar quin és l'objectiu.
El objetivo es sumar partido a partido de 3 en 3 para sumar los máximos puntos posibles y la segunda fase hacerla con más tranquilidad. Sí que es verdad que nos quedan 2 partidos en casa y uno fuera y tenemos hay 2 parones. Esto se lo tienen que hacer mirar porque esta liga la verdad es que está siendo, bueno, está costando mucho.
Molt en joc, per tant. Diumenge, a 11:45 a Can Oriac, el derbi Sabadell Nord-Tibidabo, i no ens oblidem, Adri, a les 12 del migdia tancarà la jornada del subgrup 4B al San Lorenzo Can Rull, amb els de José García Numosque enfrontant-se al CUE, en el que serà una gran oportunitat per sumar 3 punts en aquesta lluita pel tercer lloc de la Lliga.
Gràcies, Sergi Parc, una abraçada.
Fins ara, Adri.
Un minut i mig mal comptat. Per sobre de 11:45, va una mica tard la presentació de Raül Baena. Fem una aturada en el camí i de seguida tot el bloc del Centre d'Esport Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, després que la Rocío ens hagi venut quatre coses ràpides, anem a enfilar el tram final de programa amb el Sabadell Numancia de dissabte com a plat principal, podríem dir, d'aquesta part del programa. Recordeu, a les 5 de la tarda l'equip sorià visita l'estadi Creualtenc, que estem pendents de la presentació de Raül Baena, anirà amb retard i, per tant, anem avançant feina i marxem cap a Sòria, canvio d'idioma. Compañero del Heraldo, Diario de Sòria, Félix Tello, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por allí?
Hola, buenos días. Por aquí todo perfecto, de momento perfecto.
Bien frío, ¿eh? Por eso he visto.
Bueno, sí, sí, está siendo invierno con temperaturas bajas, pero bueno, no nada a lo que no estemos acostumbrados.
Eso te iba a decir, si pasara aquí en Sabadell sería otra cosa, pero en Soria lo tenéis más por la mano. El Numancia viene de perder en casa contra el colista, contra el Calahorra, llevaba el equipo de La Rioja 11 jornadas sin sumar de 3 en 3. ¿Cómo ha caído esta? Ya no es por hacer la broma fácil, ¿eh? Pero la jarra de agua fría esta, ¿cómo ha caído en los pajaritos?
Pues la verdad es que mal, mal. El equipo el otro día, independientemente de la derrota, que las derrotas siempre escuecen, sobre todo pues si es ante un colista, un equipo que llevaba una mala dinámica, pues todavía más, ¿no? Pero independientemente de esa derrota, sobre todo la imagen, las sensaciones que dio el equipo, que fueron bastante, bastante malas. Un equipo sin ideas, inoperante, con muchas dificultades para crear fútbol, para crear juego, no te digo nada para crear ocasiones, y luego pues débil atrás, vamos, resumiendo que el colista del Calahorra fue mejor que el Numancia, una derrota que fue la continuidad de la de hace 15 días atrás, que también se había perdido con el Amorebieta aquí en Los Pajaritos, o sea que el Fortín de Los Pajaritos de otras épocas para nada existe.
Iñaki Bea, dos puntos más que Diego Martínez, os leía esta semana, ¿sí?, en el Heraldo, sí. ¿Está en entredicho o no el de Amurrio?
Pues desde el club se dice que no, que se le respalda, pero hombre, evidentemente si siguen así las cosas y el equipo sigue perdiendo partidos, sigue ofreciendo mala imagen, pues yo no lo sé, que si al final se tomará alguna decisión. Entonces, bueno, pues estamos ahí a la espera. La idea es que el equipo crezca, pero tiene que dar un paso importante hacia adelante porque lo del otro día fue bastante decepcionante, sí.
Ahora mismo hay un punto de diferencia entre el Numancia y el Sabadell, duodécimo y decimoquinto respectivamente. El equipo soriano es verdad que viene de segunda red, pero el objetivo de inicio de temporada ya se presumía que estuviera en zona tranquila, aspirar a la parte alta. No sé con qué idea salía el Numancia este año.
Bueno, los dirigentes, el presidente dijo, también producto de la euforia cuando se consiguió el ascenso a la categoría ya por el mes de mayo, que el siguiente objetivo va a ser ascender a segunda división. Pero la realidad es que estamos viendo que es otra. El equipo, pues ahora mismo, lo decía Iñaki Bea en la rueda de prensa de posterior al partido contra el Calahorra, que ahora mismo que habría que cambiar el objetivo y pensar, buscar en cinco equipos que suben menos puntos que el Numancia para salvar esa categoría y conseguir la permanencia, sí.
Acabo, Félix, preguntándote por el partido del sábado, ¿con qué bajas llegará aquí a Sabadell el Numancia?
Pues bajas más o menos las habituales, las que están siendo de larga duración, como por ejemplo es el caso de Amor Rort, un jugador que había sido fichado para marcar un poquito las diferencias, pero no está teniendo nada de suerte con la camiseta numantina, y bueno, no sé si lo hemos visto con cuentagotas, y es de las pocas bajas que tiene el equipo. Por lo demás, él está, pues, cuenta con todos y en principio podría sacar el once de gala, el mejor once que considere Iñaki Bea.
Pues eso será pasado mañana aquí en la Nova Creualta, este duelo que en su día se jugó también en segunda división, ahora en primera ref, este Sabadell Numancia. Félix Tello, compañero del Heraldo, Diario de Soria, un abrazo, muchas gracias.
Un saludo, gracias a vosotros.
L'última hora de l'equip sorià del Numancia. Veurem si millora prestacions o no l'equip d'Iñaki Bea després d'aquesta trompada de les grans, contra el Calahorra, que, com qui no vol la cosa, ha fet 4 de 6 contra els dos rivals que s'enfronten aquesta setmana a la Nova Creu Alta. Un puntet contra el Centre d'Esports i els 3 en l'últim minut, obra de Marcos Baselga, el gol del 0-1 a los Pajaritos d'aquesta última jornada. Marxem cap al concessionari Auser. Allà havia de començar la roda de premsa de presentació de Raúl Baena com a nou jugador del Sabadell fa 8 minuts. Evidentment, encara no ho ha fet, va amb un pèl de retard, però per allà està fent guàrdia el Sergi Garcés. Per tant, el saludem i coneixem també l'última hora del Centre d'Esports. Sergi, com estàs?
Molt bona tarda, com estem?
Uf, quina calma que transmet aquesta salutació,
sí, sí. Sí, sí, concessionari de cotxes, amb aquella elegància, aquell fil musical de fons que convida gairebé a estar més relaxat que no pas una altra cosa, però com podeu notar pel silenci en línies generals, és que la cosa va amb molta parsimònia, molta tranquil·litat. De fet, no tenim per aquí encara ni molt menys els protagonistes d'aquesta roda de premsa. A banda de Raúl Baena, que és el protagonista principal, tampoc no ha arribat encara el director esportiu, el Jaume Milà, no ha arribat el director general, el Bruno Batlle, que també formaran part. Bé, la gent del Departament de Màrqueting i de Comunicació del club i la gent del grup Moventia, en aquest cas del concessionari, com deies, Auser.
Doncs
ja està, hi ha algun mitjà de comunicació, que ja estem per aquí fent guàrdia també, com deies.
Doncs en qualsevol moment, si s'allargués molt, podríem fer l'última hora dels juvenils i després tornar-hi, però mentrestant sí. Anem a parlar una miqueta del Sabadell, perquè avui hi havia entrenament, el penúltim abans de rebre l'equip numantino a la Nova Creu Alta, una vegada més, i això no és notícia ja, a Sant Oleguer. Deies avui per via interna que en Pau resta ja del tot recuperat?
Sí, 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 avui ha fet la sessió sense cap mena de problema al costat de la resta de companys. Per aquells que es van perdre la informació arlequinada d'ahir, Pau resta no va començar la setmana per unes petites molèsties conseqüència de l'últim partit, del compromís a Morevita, on, recordem, ja no va jugar, recordem ja aquesta absència, doncs ens deien que ja arrossegava aquestes molèsties, de fet, de final de la setmana passada, i això hauria provocat, entre d'altres, doncs la seva no presència, més enllà del canvi de dibuix, a Urritxe, i que havia començat la setmana doncs encara arrossegant alguna seqüela, per dir-ho així, d'aquestes molèsties musculars, però bé, avui a ple rendiment ja sense cap mena de dificultat pel gironí.
Avui, com a bon dijous, hem tingut designació arbitral, només amb el nom i el cognom, Sergi. No, home, no et dic que em repassis dades i de més, que aquestes les tinc jo per aquí preparades, però si et dic Sergio Escriche Guzmán, un clàssic.
Sí, clàssic de la categoria, no només d'aquesta primera federació, sinó, de, com sempre diem en aquests casos, no desapareguda, però sí diferent segona divisió B, com a mínim pels anys que el Centre d'Esports Sabadell ja ha estat present, i per tant, doncs, com dius tu, un d'aquests cognoms que segur gairebé tots els aficionats del Centre d'Esports Sabadell tenen molt i molt controlat.
Valencià, de 33 anys, 9 temporades entre la segona B i ara la primera federació, amb una mitjana molt baixa, de grogues normaletes, 5,68, però sobretot de vermelles, en 101 partits, només 10 vermelles, per tant, una expulsió cada 10 partits és un ritme realment força baix. El Sabadell és el tercer equip que més vegades ha arbitrat, també és curiós això, 7 partits en total, molt ben repartit, 2 victòries, 3 empats i 2 derrotes, però això sí, els dos últims precedents són les dues derrotes, les dues això sí fora de casa. Si recorda, Sergi, la derrota aquella en un partit rocambolesc, que encara em faig creus com el Sabadell no va esgarrapar algun punt del nou estadi de Tarragona, 1-0 a primera ref l'any passat, encara en l'època d'Antonio Hidalgo, l'octubre de l'últim any, un partit, per cert, en el qual el delegat Miguel Ángel Rodríguez va ser expulsat al nou estadi de Tarragona, també segurament més per responsabilitat del quart àrbitre que no d'ell, però en tot cas vermella bastant estranya i surrealista la que va veure el delegat arlequinat. I sobretot, Sergi, aquest sí que el recordaràs tu bé, l'últim partit abans de la pandèmia, aquell 4-2 a Sadrià, a la ciutat esportiva de Nijarque, amb Iago Indias, amb Moja Esarfani i companyia com a rivals, el filial Perico, i un partit que se li va escapar a l'equip d'Antoni Hidalgo en una temporada que al final va acabar amb ascens, però aquell dia ens vam quedar amb un regust molt agre,
Sí, sí, aquest també no m'apretis massa amb el partit en si, perquè tampoc no el recordo amb molta certesa i amb molt detall, però sí que evidentment queda sempre ja pel record, perquè, com dius, va ser l'últim abans de... Mira, t'ho estiré encara més maco per dir-ho així. No abans de la pandèmia, no. Abans de l'ascens a Marbella. O sigui, l'últim partit de Lliga regular que el Sabadell va haver de disputar, en aquest cas, abans que tot això s'aturés, abans que haguéssim d'anar a jugar un playoff express a Terres Andaluses i abans que l'equip, com deies, l'equip llavors entrenat encara per Antonio Hidalgo, assolís l'ascens de categoria després d'aquelles tres eliminatòries del record, de gran record per tota la parròquia.
Et puc girar l'argument. Per culpa d'aquell partit vam haver de passar tres rondes i no només una.
També és veritat, perquè és veritat que el Sabadell no anava en una dinàmica massa positiva en aquell moment. Alguns diuen que afortunadament va arribar aquesta aturada provocada per aquesta desgràcia de pandèmia, però sí que és cert que aquella última derrota, aquell 4-2 final a Sadrià, a la Dani Jarque, doncs va acabar provocant que la Lliga acabés doncs, amb el Sabadell no lluny del liderat que havia arribat a tenir, sinó fins i tot havent de ser, doncs, fer el camí llarg per arribar finalment a assolir l'èxit d'aquest ascens de categoria.
Per completar els precedents d'Escriche Guzmán, un únic partit amb el Numancia, derrota a casa 0-2 l'any 2021 contra la Cultural i Deportiva Leonesa. Sergi, tornem de seguida, si vols, parlem de futbol juvenil, sí. I ara passem per aquí.
Tranquil·lament, perquè... No, mira, perdona, si abans ho dic és que han entrat per darrere. Ja veig Raül Baena vestit d'arlequinat, amb Jaume Milà entrant per la part de darrere, és a dir, no per la porta principal d'aquest concessionari, sinó per la part de l'aparcament del garatge. Doncs ja està aquí, el de Torrox, l'exjugador, entre d'altres, del Real Club Deportiu Espanyol, del Rayo Vallecano, vestit amb l'equipació oficial, blava i blanca, això sí, amb sabatilles esportives, re de
volta. Com t'agrada, això? Com t'agrada, sí, sí. Aquell look?
Aquí el tenim, Raül Baena, número 20. És que fa molta gràcia, perquè hi ha jugadors, si fossin de futbol sala, no sé per què, ja ho porten a la sang i en el gest. Però al futbolista de futbol 11 se li nota molt quan no va, diríem, allò vestit com toca. Quan va amb sabatilles i no pas amb botes, no sé si és el caminar, no sé si és el gest, no sé si és el look tot ell, però bé, no deixa de ser curiós. Agustí Bernat, pilota en mà i bufanda en mà per posteriorment... tot el tema de fotografies, però ja tenim per aquí, com dic, Raül Baena, samarreta ja serigrafiada, segur que el Jordi Branzuela o el Sergi han fet feina, i amb el número 20, que si no passa res estrany, serà el que ha de lluir en aquest cas el jugador malagueny, nou jugador del Centre d'Esport Sabadell, fent les últimes salutacions de cortesia, per aquí, entre els, en aquest cas, les cares visibles de l'empresa que avui visita el centre d'esports, i ja de seguida Raül Baena a la taula, a no ser que haguem d'esperar el director general, Bruno Batlle, que de moment no el veig per aquí, i això em fa tema, si em permets que t'ho digui així, Adri, em fa tema el pitjor.
Doncs l'últim en arribar, Raül Baena, és l'únic que queda per ser presentat, i veurem si s'allarga una mica el tema o no. L'andalús, recordem que tot just porta un parell d'entrenaments, el d'avui i el d'ahir, a les ordres de Miqui Lladó, tots dos a Sant Oleguer. La setmana passada es confirmava, un cop ja tancat el mercat de fitxatges, la seva incorporació com a agent lliure, havent rescindit el Kitche de Hong Kong unes setmanetes abans, durant el mes de desembre.
Us abandono, Adri, que us deixo aquí escoltant ja protagonistes.
Doncs vinga, va, escoltem la roda de premsa de Raül Baena, les seves primeres declaracions com a futbolista arlequinat. Acaben de col·locar tots els estris, els companys periodistes, i de seguida, des del concessionari Auser, avui presentació del de Torrox, del migcampista arlequinat, que ha acabat d'apuntar la plantilla 22-23 arlequinada. Primera pregunta. Silenci incòmode, ara mateix, aquí al concessionari Auser, a l'espera d'aquestes primeres preguntes. Ara sí que arrenca la roda de premsa del nou jugador arlequinat, recordem, el més veterà de tota la plantilla.
El grup Movento i benvingut al Centre Esportiu Sabadell i al Raül Baena, que ve a reforçar aquesta plantilla, i ens fa molta il·lusió a tots que estiguis aquí.
Sé que no dominas bien el catalán porque has estado fuera un tiempo. La verdad nos hace mucha ilusión que estés aquí en nuestra casa y que estés en el Sabadell, que seguro que nos va a ir muy bien.
Muchas gracias.
Vale, bueno, yo voy a hablar en castellano también para que
Jaume Milà, director esportiu.
Al caso, antes de nada agradecer a Albert, director comercial del grupo Auser, poder estar hoy aquí con nosotros. Y nada, os presento un poco a Raúl. Ya hemos hablado en otras ruedas de prensa de él. Es un jugador que viéndolo cómo ha venido físicamente, creo que está muy bien. Puede jugar tanto de defensa central incluso como de pivote defensivo. Lo hemos incorporado para que nos ayude sobre todo en medio campo. Jugador con muchas piernas, va bien con balón, tiene ese punto defensivo que creo que que este año nos falta. Y nada, agradecerte la confianza también, Albert, y os dejo con él, que es el protagonista.
Doncs va, directament a les preguntes.
Gracias por ofrecerme venir aquí. Estoy encantado, con muchas ganas de aportar lo máximo, de sumar, y nada, aquí estaré para lo que haga falta.
Pasamos ahora sí a las preguntas.
Sí, ¿no? Casi ya ha empezado por ahí. ¿Era la gran duda o es la gran duda, no? Saber un poco cómo llegas.
El gran dubte, com arriba, pregunta el Sergi Garcés. Físicament, si està al 100%. Pensando en aquel cap de semana.
Bueno, esta semana la estoy haciendo un poco progresiva, pero sí que es verdad que me encuentro muy bien en todos los sentidos y bueno, estoy a disposición. Pero sí que acabo de llegar recientemente y vamos a ver lo que el míster pues decide, que es lo mejor para el equipo. Gracias.
¿Cómo va a convencer al Sabadell para venir?
Bueno, la verdad que tenía en la cabeza salir otra vez al extranjero, pero bueno, cuando me contactaron a través de, primero me comentó mi agente que podía salir la opción del Sabadell, lo vi con buenos ojos, me informé, todo el mundo me ha hablado muy bien del club. Y bueno, es un reto para el que creo que estoy preparado, con muchas ganas de trabajar, de sumar, y bueno, y aquí estamos.
¿Qué se ha trobat en sus primeros días aquí?
Las sensaciones muy buenas. Creo que hay muy buenos jugadores, creo que hay un buen equipo. Me han acogido muy bien desde el primer momento, se ve que hay un buen vestuario, un buen ambiente, y también en el club pues todas las facilidades que me las han dado para que esté cómodo, y la verdad que muy agradecido a todas las personas del club, porque me han facilitado mucho estos primeros días y haciendo que la adaptación sea lo más rápida posible.
Sí, seguramente para la gente es fácil recordar la etapa larga.
Para la gente normalmente recuerda la seva etapa a l'Espanyol. I el seu perfil defensiu, tot i ser un jugador polivalent. Si arriba amb aquesta idea de portar aquest plus amb les carències que tenia el Sabadell en aquesta zona.
Sí, creo que, bueno, como ha dicho Jaume, pues creen que bueno, que puedo aportarle al equipo en este sentido. Yo pues bueno, pues también vengo con la predisposición máxima de ayudar, de aportar en todo lo que pueda. Si le falta al equipo pues a lo mejor ese puntito defensivo pues intentaré dárselo, y en todo lo demás también, que al final para lo que haga falta aquí estaré.
¿Cómo has
estado? Muy buena, la verdad que si hubiera escrito un guión yo mismo de cómo han ido este tiempo fuera, pues no lo hubiera podido escribir mejor. Ha sido muy buena experiencia, los resultados han sido muy muy buenos, y la verdad que muy satisfecho de cómo han ido estos años por allí.
Le preguntaba al Pere Figueras por la experiencia fuera de casa, al estranger.
Bueno, el objetivo individual es el mismo que el colectivo. Ahora ya pues pensando en adaptarme al equipo lo más rápido posible, a mis compañeros, que mis compañeros también pues me conozcan también lo más rápido posible. Y nada, y el objetivo es el día a día, cada día ser un poquito mejor que el día anterior, y ahora empezando pues bueno este fin de semana que tenemos un partido muy importante, pues sumar de la manera que sea para que el equipo vaya bien y lograr 3 puntos, intentar escalar en la clasificación, y ya iremos viendo hasta dónde llegamos, pero día a día.
Signa per mig any, si intenta enganxar-se una altra vegada a la roda del futbol espanyol, o amb quina idea arriba?
Sí, claro, ya se verá, pero bueno, en la vida y en el fútbol creo que no se pueden hacer planes a muy largo plazo, porque al final es siempre cuenta el presente, y ahora mismo no me planteo mucho más allá. Ahora es en trabajar, en disfrutar haciendo lo que hago, colaborar lo máximo con el club, con el equipo, y después ya Dios dirá.
Més edat que l'entrenador, si li havia passat mai.
No, és la primera vez. Sí, bueno, hemos hablado sobre tácticamente sobre el equipo, lo que quiere eso en el equipo, y bueno, respecto a lo que dices de la edad, al final es un número sin más, no me había parado tampoco a pensarlo mucho. Ahora que lo dices, pues bueno, puede ser un poco curioso, pero bueno, no estamos pensando en las edades, simplemente cada uno tiene su rol y nada más.
¿Preparat per poder debutar ja dissabte?
Sí, bueno, eso es un tema del cuerpo técnico, de cómo crean que tienen que llevar esta situación, porque venía de un tiempecito de estar parado, entre comillas, porque sí que he estado entrenando y me he mantenido activo, pero bueno, al final es un nuevo club, nueva situación, y no sé cómo piensan que es lo mejor, ¿no? Pero bueno, yo estoy listo, me encuentro bien y a disposición para lo que haga falta.
Doncs s'acaba la roda de premsa de Raúl Baena. Sí, hi ha preguntes pel Jaume Milà. Si es dona per tancat tot ja amb l'arribada de Baena, o si encara hi ha alguna opció, recordem, amb el tema dels agents lliures, si el Miqui també ha demanat alguna cosa, l'entrenador Miqui Lladó.
No, en principi donem el mercat per tancat. Òbviament sempre estem disposats a plantejar possibles oportunitats que puguin venir, no? Però en principi estem contents amb el que tenim ara, estem molt contents amb el que ha arribat i estem molt contents amb el que s'ha quedat. Per tant, en principi fins aquí.
Hortolà, Baena, només mitja temporada, quina intenció hi ha amb això? Si serà difícil després retenir-los de cara a l'any següent?
Sí, jo crec que l'objectiu número 1, com deia el Raúl, és anar partit a partit, però per la faceta de la direcció esportiva sí que és important valorar i veure quins jugadors estan al nivell, quins creiem que poden tenir projecció de cara a un any més, i amb el moment que ho tinguem clar, doncs començar a parlar de renovacions si el futur, quan el futur del club en aquest sentit també sigui del tot cert, no? Amb totes les posicions, clar.
Doncs així acaba la presentació de Raúl Baena, per tant, les últimes fotografies, etc., en el primer dia de declaracions com a arlequinat del futbolista de Torrox, Sergi, amb el qual et recupero ja el Sabadell, sí. De totes, dona per tancat el mercat d'hivern.
Sí, 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 ja amb això, bé, el que hem sentit, evidentment ningú pot dir allò del mai és mai, per si de cas, no fos cas que després la realitat ens porti a un altre escenari, però sí que sembla evident, i més pel que també hem pogut parlar en alguna ocasió amb el Miquillador, que si ja estava satisfet, amb previsió de que no pogués arribar ningú per reforçar la plantilla, ja donava per bona doncs, la plantilla amb la qual disposava per acabar la temporada, m'imagino que amb aquests últims reforços que han caigut, amb Hortolà, amb el propi Raúl Baena, amb Cristian Herrera, que ja l'hem vist debutar i a més marcant a Morevieta, a Gaurritxe, aquest passat cap de setmana, doncs és evident que el tècnic Sant Cugatenc tampoc té previsió de fer cap més reclamació, anem a dir-ho així, o alguna carta més per intentar acabar de tancar aquesta plantilla 22-23.
Doncs, Sergi Garcés, per cert, amb un entrenament específic el de dilluns per separat, després amb dues sessions grupals, la de demà, la tercera i última, home, potser seria una mica agosarat veure'l directament a l'11, però tampoc em vull avançar i demà de parlar amb Miquillador, no?
Jo li hagués preguntat un altre cop, per acabar-ho de rodonir, però sí, és evident que sembla un pèl precipitat, tot i que ja ens ho havien dit abans d'arribar i ell mateix ho ha confirmat ara, arribar en bon estat de forma per haver estat aturat o com a mínim sense poder entrenar amb un equip des del passat mes de desembre, de finals de desembre, quan va tancar la seva experiència asiàtica i quan va decidir posar de nou rumb cap a Espanya, tot i que, insisteix, i ho ha dit ell mateix, Adri, ha tingut alguna possibilitat de continuar doncs, amb alguna experiència fora del futbol espanyol, finalment, però la trucada del Sabadell l'ha acabat decidint de tornar entre cometes, a la que algun dia va ser casa seva, sobretot a l'etapa final formativa i pas pel primer equip, primera plantilla del Real Club Deportiu Espanyol.
Doncs en els últims 4 o 5 anys, Austràlia, Grècia, Hong Kong sobretot, i ara aquí a Sabadell. Sergi Garcés, gràcies, una abraçada.
Fins ara.
Demà amb el Pau Vituri al capdavant del programa farem la prèvia a fons i escoltarem a Miquillador d'aquest Sabadell Numancia, no només amb el tècnic Sant Cugatenc, també amb Iñaki Bea en directe, l'entrenador del Numancia, i amb totes les estadístiques. Li deixem en herència també tota la informació del futbol juvenil, que finalment avui no ha entrat per allò dels timings, perquè s'ha endarrerit la roda de premsa de Raúl Baena. També aquesta entrevista que estava fent amb Maggie Stephens, nova jugadora de l'Astralpool Natació Sabadell, en la prèvia del partit de l'endemà, dissabte contra la Roma, quarts de final de la Champions, i a més de tot això, també Sabadell B i Oar Gràcia. Bona feina de la Rocío García des del control de sous, envia una abraçada des de l'altra banda del vidre, ara la Núria García, els companys informatius i el Notícies Migdia. Que vagi molt bé aquest dijous. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.